Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Buenas, Xavi, què tal? Com estem?
Hola, bones a tothom.
Hola, Mosseguis. Mira, he saludat el Xavi el primer, trencant una mica el que anem a fer, el que fem habitualment. Deixa'm que comprovi una petita cosa.
Dale.
Perfecte. Estem sortint correctament i s'està enregistrant correctament. Well, bé, doncs bé, això. Bones, Mosseguis, a tots. Avui volia saludar el Xavi, el Javi Moreno, en primer terme, que... Feia dies que no... Bueno, ara no fa tant, feia poques setmanes, un mes, una cosa així, no? que estaves. Avui vens al rescate perquè tenim el Marc afònic, el Raül amb temes familiars.
Avui sí. Tindrem una edició tranquil·la d'aquelles que pots posar-te a la nit quan ja estàs al llit per relaxar-te. O lo que tu quieras, eso ahora cada uno ya a partir d'ahí.
Sí, avui és un dia ideal perquè els que ens seguiu per YouTube... o a la gent que ens segueix per Telegram, que es connecti a YouTube, que teniu l'enllaç, que ja l'he passat, i ens deixeu preguntes si les voleu traslladar al Javi, perquè tindrem temps de parlar de sobres. ¿Vale? A veure, hem preparat un guió una mica improvisat, atípico,
i tenim,
sí, bastant improvisat. I tenim diversos temes. Hi havia tres temes principals que parlarem a la primera part, que són les web apps, ¿vale? Que és un tema que, bueno, jo crec que val la pena que en parlem, dels teclats ergonòmics, que jo sóc un nou usuari, però tu sí, tu eres un enamorat, i coses de Teams, que hi ha continus canvis i en parlarem. I deixem una segona part, perquè, bueno, teníem un tema, però jo crec que té sentit que el canviem per parlar de moure el correu de Gmail a un altre servei, que això crec que molta gent o ho ha fet o ho té en el cap i no s'atreveix i val la pena que parlem. Quatre coses molt ràpides d'Apple i unes propostes que les podem, avui les podem, hi ha algunes dels oients, hi ha dues teves, que val la pena potser que tirem una miqueta del fil.
Molt bé.
D'acord? Pues venga, deixa'm que posi... Ara que no està el mar, que puc posar les falques quan toquen. Vaig a posar la falca de la intro de continuïtat i de seguida tornem.
Mossega la poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Molt bé. Aquestes falques que tirem així en directe són perquè el programa ja surt muntat per després no haver de fer res i que surti el podcast, saps?
Escolta, l'altre dia estava parlant amb l'Oriol, que també és amic vostre, i parlàvem d'això, de tota la feina que comporta crear contingut i com vosaltres heu arribat a poder fer-lo d'una forma molt, molt, molt digna, automatitzat a la producció a meitat de... sense tenir que després fer edició. I em sembla superinteressant.
Sí, home, portem molt de temps donant-li voltes a l'assumpte, ¿vale? I és veritat, també és veritat que... A veure, aquí hi ha dos nivells, ¿vale? El podcast comercial o el podcast que pretén treure un rèdit econòmic i que aleshores la postpo té molt més sentit perquè es treballa molt amb l'àudio i amb promocions. I, en fi, és més complicat. ¿Vale? I nosaltres, que en el fons tenim una estructura que l'anem repetint sempre a cada programa i està com molt assajada. Aleshores, el suport del blog és WordPress i amb plantilles i aleshores tot encaixa, per entendre, és copy-paste del guió al d'això. I a l'àudio ja ens ve... Sí, ja procurem tenir sistemes d'estudis virtuals que a l'àudio resultant, sense necessitat de tenir gairebé manipulació, ja en generi bàsicament un MP3.
Vale? I el pots pujar i ja està.
Sí, el pugem a un servidor de la UPC i ja està.
Mm-hmm. Molt bé.
És com funcionem. Et veig una mica... O sigui,
Veig
una mica... Veig una mica de gap entre l'àudio i el teu vídeo.
Vale. Deixa'm que surti i tornaré a entrar. Dóna'm dos minuts. I com no està el Raül, avui estem empatats en això de fer servir el StreamYard o no. O fer servir alguna cosa que funcioni.
Això vol dir que ens escoltes de tant en tant.
Hombre, no me pierdo una, que estoy ahí en la xica. Ara vinc.
Molt bé. Doncs, a veure, nois, espera, que vaig a passar els comentaris, que no els tenia. Si ens esteu veient per YouTube, només dir-vos que això, que us animeu a deixar algun comentari i jo li passaré, el posarem aquí, ¿vale? Perquè el vegi el Xavi en forma de preguntes o el que vulgueu. Ja coneixeu com és l'amic Javi Moreno i sabeu que pregunteu alguna cosa i us arriba la resposta amb multiplicat per 10 el seu add value, no? El valor afegit. O sigui que animeu-vos a fer perquè no és habitual tenir el Javi entre nosaltres. I com us deia, avui tenim una mica de gap perquè tenim el Marc, que porta dues setmanes afònic. Jo crec que si això s'estira una setmana més, no sé com ho haurem de fer alguna cosa, o sigui, haurem d'anar en processió a on viu i portar-li algun tipus de regal perquè no... O sigui, que el Marc no pugui parlar durant 15 dies, em sembla... Espera't, que ja tinc el Javi. Em sembla que és de... No sé, que hem de fer alguna cosa, perquè no és normal.
Que s'ha quedat afònic, el pobre?
Porta dues setmanes afònic, el Marc.
Madre mía de mi vida.
Jo no sé, jo...
No, el Marc, imagínate la mujer, com la tiene.
Sí, total. Bueno, anem pel primer tema que teníem damunt de la taula, que segons... web apps. Tu m'has dit, vull parlar de web apps. Tira, perquè jo tinc algunes coses a criticar sobre el tema de les web apps, però tira
vale, endavant. Jo soc fan, llavors, sí. Anirà bé. Quina és la història? Que sembla que inicialment, quan l'iPhone va sortir, en teoria, les aplicacions que faríem servir als telèfons estarien basades a la web. Les aplicacions natives no existien amb l'iPhone.
Això val dir els Steve Jobs. De fet, van aparèixer unes aplicacions que ja venien per defecte amb la idea de que si apareixia alguna més la crearia Apple. El mercat es va tirar a sobre perquè era una manera molt poc eficient d'evolucionar. I a la segona iteració, l'Steve Jobs va dir, vale, pues tindreu aplicacions web. Vale? Però, claro, estem parlant del 2008 o 2009.
Sí, 2007 va sortir, pues 2008.
2008 o 2009. Clar, les web apps del 2008-2009 a les del 2025, nothing to do, o sigui, no tens res a veure. Sí.
Per la part de tecnologia, però al final no va ser un tema tecnològic. Al final va ser que és a on jo vull anar per a un tema econòmic, perquè web apps, al final, la web és oberta, qualsevol ho pot fer servir. En aquest sentit és com Windows, tu programes, instal·les allò que vols. Clar, això fa que sigui molt més difícil de monetitzar-les des de la plataforma. En canvi, si fas servir aplicacions natives i obligues a passar per al marketplace de cada vendor de Google o de la gent d'Apple per instal·lar-les, i llavors sí que pots treure un 30% de cada venda, que jo què sé, un 30% de margen por nada, és brutal.
Un tema addicional, que és l'esforç d'adaptació a cada plataforma, a cada sistema operatiu, no? Que, ojo, que hi ha molts. Està el Windows, està iOS, està Android, està macOS, està Linux. Sí, ojito, perquè no és un sistema... Bueno, és molt complicat. És bastant complexa i, a més, sí, però no. Sí, jo vull posar-te dues coses damunt de la taula. Una, i m'he trobat com a usuari, que ja sabeu que soc radioaficionat, ¿vale? El món de la radioafició té un 75 o 80% d'usuaris de Windows, no parlo d'iOS o macOS, o Android, i un 20% com a molt, i sóc molt optimista d'usuaris de Mac. ¿Vale? Què passa? Que o hi ha gent que fa aplicacions específiques per Mac o te comen los mocos, perquè no tens l'equivalent per poder fer córrer en un Mac. Aleshores, la gent, tenint en compte que som un públic, diguéssim que no és, que no tens tots els usuaris del món perquè comprin l'aplicació o la facin servir, és un grup molt restringit. Aleshores, la part econòmica que tu deies d'esforç, aquí és molt clau. D'acord? Aleshores, què fa la gent que ja vol néixer multiplataforma? Web app.
Exacte. Això web és el que...
Perquè la web app la faig córrer amb l'iPad, la faig córrer amb el Mac, la gent la fa córrer des del Windows, amb tablets Android, amb telèfons... Sí que és veritat que en mòbil o en desktop has de tenir algun tipus de... has de repensar una mica la interfície, ¿vale? Però és molt més econòmic que no crear una aplicació ad hoc per cada sistema operatiu.
Aquí anava jo a voler arribar, perquè al final les web apps, per definició, podrien córrer sempre en un navegador. Mm. I per definició també tenen un sistema de seguretat en el navegador. El navegador té un sistema de seguretat molt ben dissenyat a aquestes alçades, molt millor que el que pots tenir en aplicacions natives en molts casos.
Sí, és el que tècnicament diem el sandboxing, no?
Exacte.
Que està com molt acotat, molt tancat, molt dintre del seu entorn d'execució i no surt d'allà.
I per això jo intento fer servir sempre web apps. Encara que sigui, que la qualitat no sigui tan bona com els equivalents nadius, perquè precisament per al tema de comercialització moltes de les vegades l'aplicació nativa és millor, no per capacitat, sinó perquè han posat més calés, perquè funcioni bé. Al fer-la servir des del navegador del mòbil, amb el Firefox, estic més tranquil de que és més difícil agafar... sempre pots traquejar, però almenys limites l'accés a algunes de les coses que són directament... les entregues directament si executes una aplicació, com la llista d'altres aplicacions que tens instal·lades i els errors de seguretat d'aplicacions concretes que no controla l'entorn al ser natives. Però estic en minoria, o sigui, la majoria de la gent s'instal·la aplicacions natives. I lo curiós és que, i és a donde quería ir a parar, el que me da mucha ràbia, és que al final, en molts casos, les aplicacions natives que instal·lem que
no
passen per...
No aporten massa més que una web app.
És un wrapper, en molts casos. Mm. És simplement agafar una aplicació web.
És un port.
Sí, com tu deies, agafes l'aplicació web i la fiques a dins d'un petit wrapper com Electron, un d'aquests per poder posar-les al marketplace i llavors tens tota la part dolenta de les aplicacions natives que t'obliguen a passar per al marketplace, que les has d'instal·lar, que al final no tens un control tan fort del model de seguretat i no tens cap avantatge perquè el que estàs executant és, i de la mateixa manera, és un navegador. Per això, d'ahí més ràbia, que no voy a cambiar el mundo, però almenys me desahogo. Per què no deixem simplement publicades aquestes aplicacions com web apps natives en el navegador i necessitem un client i no instal·lar 15 aplicacions diferents, sinó simplement accedir a una pàgina web per tenir la mateixa funcionalitat? Perquè el Teams és una aplicació web, perquè gran part de les aplicacions que fem servir en el dia a dia, al final, són wrappers en aplicacions web.
Sí, but. Sí, jo crec que és així amb un percentatge immens dels casos, ¿vale? Crec que evita molts problemes. Té aquest sandboxing de seguretat que hem estat parlant, etc. Simplifica molt la vida dels developers, ta, 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 ta. Però hi ha excepcions, ¿vale? Per exemple, aquesta setmana s'ha presentat l'aplicació Apple TV per Android. Vale? Que els d'Apple porten desenvolupant això, jo diria que un parell d'anys, o gairebé. Vale? Més enllà de temes polítics i temes tal. La gent que ha vist l'aplicació funcionant Android diu que aprofita tot l'entorn d'Android, vale? Que no és igual que iOS. Per tant, té una part de personalització diferent de l'aplicació que tu pots trobar a l'Apple TV a l'aparell o a l'Apple TV que fem servir a iOS, ¿vale? Que més o menys. I que, a més, està pensada, està feta perquè els camins evolutius de les aplicacions siguin diferents, perquè busquen molt una... Android té molts més modus, té molts més tipus de dispositius plegables, és a dir, perquè l'experiència de l'usuari sigui més bona, Android té que ser algo potser més específic d'Android. ¿Vale? En aquest cas, que es busca molt l'experiència d'usuari, com fa Apple, doncs ells han decidit això. És veritat que paguen el peatge de passar per la Google Store.
Ah, mira, això és com... és bastant irònic.
Sí, sí, sí. Bueno, és bastant irònic, però també li dona l'excusa a Apple de dir, ves, jo ho faig com em diuen els altres, per tant, els altres heu de fer com ho digo jo, no? Sí, sí. Té aquesta mena d'excusa de mal pagador, ¿vale? Perquè és això. Però bueno, han pres una decisió conscient i no meditada. És a dir, quan ells prenen aquesta decisió, tenen damunt de la taula molts arguments. També és cert que és algo molt específic, molt especial, no aplica al 90% d'aplicacions que fem servir tots. Jo, l'aplicació que faig servir per veure el tema del temps, que faig servir Carrot Weather, ¿vale? La versió que té per iOS està molt bé, és molt, però jo crec que podria haver aconseguit el mateix fent-ho per web app, segur.
I fins i tot la... sí que és veritat que potser hi ha una part de performance d'elements concrets que seria molt difícil d'aconseguir en un navegador i, a més, en el navegador limitat que tens en un telèfon mòbil. Això podem estar d'acord. Però també crec que, al final, la part de pura d'experiència d'usuari més nativa d'Android, això és una qüestió de disseny. Això no és tant un tema tècnic com més aviat en els Androids tenim que tenir en compte aquesta variabilitat i més que realment una limitació tècnica. I des de les webs, per exemple, pots enviar notificacions, pots llançar missatges a altres aplicacions amb el compartir com que tens el telèfon, pots accedir al Bluetooth, pots fer moltes coses que abans estaves limitat, que abans no tenies una API per poder accedir al disc, per exemple. Però ara ja sí, ara ja està bastant parell. Llavors, en el meu món ideal, les corporacions realment plantarien arbres per fer més sostenible el planeta i també publicarien les aplicacions com aplicacions que poguessis executar sense instal·lar-les, simplement obrint-les.
I en el meu món ideal, les corporacions no li lleparien el cul al Trump.
Va,
per molt grans que fossin, ¿vale?
Abans de començar, t'anava a dir, mira, Tomás, mejor que no saquemos este tema porque es que me pongo malo.
Sí, sí, sí. Et conec, amb això coincidim molt, de veure les coses. És tan ridícul, és molt ridícul. Bueno,
anem a una distopia, sí. Cyberpunk.
Sí, totalment. Bueno, tornant a les web apps, és cert, també t'has de dir una cosa, l'experiència... això ha anat canviant, eh? I a millor. Però l'experiència de navegador amb telèfon mòbil o navegador amb desktop és tan gran, tio.
Sí, la diferència, vols dir, veritat?
Sí, perquè amb el navegador... aconseguir no menjar-te merda en el navegador del telèfon suposa una feina de retoc bastant exhaustiva i bastant complicada, sobretot en iOS. ¿Vale?
Ah, és el que t'anava a dir, que no tinc experiència en iOS. En Android és simplement fer servir Firefox. És molt fàcil.
Ja, però és que el Firefox d'iOS és tan... no diria que és tan... sí, és tan poc retallat.
Clar, és un webkit,
exacte. I t'acabes menjant tota la caca que et menges amb Safari. ¿Vale?
A mi...
fa molta ràbia perquè, hòstia, les publicitats aquestes intrusives i, bueno, i coses que no veiem que passen per darrere. Aprofito per recomanar als oients un plugin que ja es poden instal·lar als navegadors d'iOS, en concret al Safari, que es diu Vinegar. Així com el vinagre arrenca el greix de la cuina, el vinegar arrenca el greix de l'iOS i et permet veure YouTube sense massa publicitat o poder fer el picture to picture i treure el YouTube.
Ah, per bé.
Treure...
Sí, has d'anar a la sèrie. No sé com ho fan,
però ho fan.
O sigui, que guai.
Jo utilitzo Vinegar Upon o Over Safari i suposo que agafa el que li dona Safari, tu dones permisos, no? I ell aleshores manipula o gestiona una mica la interfície que tu veus traient el greix.
Vale. Bloqueja la pantalla que estàs veient, al final, els trossets de... Sí,
o inclús cap alguna funcionalitat, no? Però no funciona prou bé. Sí, sí.
Pues mira, amb això m'he tornat molt radical. Me estoy volviendo muy radical en muchas cosas, ¿eh? Y esto es que me hago ya mayor, aunque siga estando estupendo. Pero amb això m'he estat molt radical. No vull anuncis, no vull que em programin la ment. O sigui, ho veig directament així. Des de petits ens estan canviant la programació del nostre cervell. I això és normal, ho fa tothom. Però amb els anuncis s'han tornat tan obscenament agressius que no vull anuncis. He deixat de veure Prime, ens donarem de baixa de Disney i en el moment que Netflix posi anuncis, tallem també. I tornar al torrent, si cal. És més incòmode un altre cop, igual que les web apps.
Estic 100% d'acord amb tu i, de fet, estic actuant de la mateixa manera. Perquè jo tinc sempre, de molt de temps, jo recordo una vegada que vaig trucar a TV3. Ah. I els vaig dir, escolteu, per què si vosaltres viviu del diner públic, com és possible que en un telenotícies tingui 3 talls d'anuncis, alguns d'ells que durin 7 minuts?
Vaig fer una cosa molt semblant. Van tenir la decència de contestar-me, per això?
Sí, a mi també. Em van contestar com dient... no em van contestar maleducadament, però venien a dir-me de però tu en quin molt viu, xaval? Nosaltres rebem 4 duros i hem de compensar amb la publicitat, no? Venien a dir-me això. Però no té sentit perquè una televisió 100% privada, que teòricament no rep diner públic, dic teòricament perquè després els anuncis institucionals compren el que faci falta, ¿vale? No es pot comparar jo no renego de la publicitat. O sigui, jo quan necessito informació ja accepto la publicitat, però ha de ser un exercici que l'iniciador sóc jo.
Exacte, però jo per no vull... definició...
Ah, és que jo el que no vull
és... Això no és publicitat, això és realment que simplement busques reviews de com estan les coses.
Exacte, jo el que no vull és que em patroneixin, o sigui, que vingui algú i em digui el que necessito. Ja ho buscaré jo, ja demanaré...
I tu generi, sí. I et vulguin canviar l'opinió, ja només per consumisme, que en realitat el consumisme és el punt que hem arribat del capitalisme, que és el que està fent que tinguem a Trump. Al final no és una altra cosa que això.
Una mica sí, i a més, no t'has donat... jo recordo publicitats d'Antubi, de fa molts anys, que com a mínim t'aixecaven un somriure, estaven molt ben fetes, tenien molt mala llet. ¿Vale? Hi ha una publicitat, crec que no sé quina marca era, d'una àvia, que tothom la tracta com de abuela tonta i l'àvia sabia un huevo, saps? I amb 45 segons t'ho explicaven això i com a mínim era una publicitat intel·ligent. Però tu has vist la publicitat avui en dia?
No, perquè fa anys que no veig
publicitat. És que és la publicitat per a gilipolles.
Però és normal.
Per això jo em rebel·lo, com tu, quan veig Amazon Prime en publicitat. De fet, jo no veig Amazon Prime perquè, com té publicitat, passo de veure-la.
Exacte. I al final la història és que...
Amb Filmin, que ara està a la venda, Filmin.
Pobrets.
Bona part. El dia que Filmin es vengui i posin publicitat, em dono de baixa.
Però ja està, és que és l'únic que podem fer. I després, bueno, que el que et deia també que el tema del consumisme és només una part de la publicitat, perquè és que ens estan canviant la forma de pensar de moltíssimes coses. I és normal que la publicitat ara sigui una basura, perquè abans podien permetre's invertir molt més en cada anunci, perquè al final estava tot molt centralitzat en 3 canals de televisió. Ara la publicitat és infinita a tot arreu.
És que, a més, eren molt més...
Baixa.
Eren molt més sarcàstics abans. Trencaven una mica més els motllos. Ara la publicitat és dintre del que es pot fer. Són molt...
Pues espera que passi un any i integrin intel·ligència artificial de veritat en la generació de la publi. És que, i al final està la part ètica de, vale, però és que tu no estàs pagant per les coses que uses. M'estic passant, i allà hi ha un creador que ha invertit temps, o una creadora que ha invertit temps en el contingut i que jo no li estic donant res a canvi. Però és que no veig un altre camí per, almenys, no canviar les coses, però posar-me a un costat i dir, jo sí que pago un diari, pago el Mossega, pago el Netflix, pago el Filmin abans i pago unes quantes coses de generació de contingut. El meu equilibri al final ètic personal és, mira, és que no puedo pagarlo todo i menys en el model que tenim ara. Pagaré algunes coses i espero que una altra persona pagui les altres. Però jo, publicitat, no accepto. I també és una... Pensava que a aquestes alçades seria molt més fàcil donar diners directament als creadors finals de contingut sense passar per agregadors. I quan dic agregadors... Ah, Ciner!
Sabia que et faria molta il·lusió el seu comentari. Pensa que ell, no sé quin hora és, però ha de ser molt aviat, allà a Carolina del Nerd.
Ah, Ciner, però a veure si me deja de traer a mi, Tomàs, si te trae a ti i ens expliques coses d'allà.
Tinc pendent, ha passat que estic... Sí, això que diré ara té molt mala llet. Estic pendent de que els impacti molt més a la seva vida diària, al tema del Trump i les seves decisions, per portar els expats catalans a Estats Units. ¿Vale?
No m'ho perdo.
Sí, però han de venir. Ja vam quedar així. Ara, cada any, més o menys, ens retrobem i fem una trobada de mosseguis americans. I la vam fer abans que guanyés el Trump. I ara toca veure quan comencin a veure les conseqüències. Però sí, Ciner, una abraçada, maco.
Sí, molt forta.
Sí, sí.
I què et diu? La setmana vinent, pobra. Ànimo.
Estan molt afectats, pobrets.
Vendran tiempos mejores, estic segur.
Sí, perquè a més, arriba una mena de... Sí, això té dos possibles sortides, ¿vale? O es trenca tot, si es trenca el que coneixem com a la democràcia actual i la socio... El contracte social que tenim avui en dia i aleshores afloren dictadures, això pot, malauradament, pot passar, o aquests populismes que se sap que les seves fórmules no funcionen acaben per donar-li la volta a la truita. ¿Vale? Per cert, més gent que et vol saludar.
Però tienes que salir con el trabuco, Rubén.
Hola, Rubén, maco. Sí, sí. Doncs, bueno, això que deia. Perdona, que t'he tallat. Estàvem aquí... És una mica format mossega, això.
Pues al final, simplement això, que arribo a un... el tema de guanyar diners sense passar per agregadors. Però, i no només agregadors tipus Medium, que això és la basura més gran del món, o sigui, a veure si segon d'ella s'ha empresa d'una vez. Agregadors fins i tot... diaris. O sigui, entenc que el concepte de diari, que hi ha molta gent de periòdico, que hi ha molta gent que li és útil, que està bé. Però que...
Mira, jo fa uns 4-5 anys, potser a vegades, o igual més, em vaig adonar que l'única manera de garantir que la informació que m'arribi, més allà de que combreguis amb la seva política, o la seva línia, la seva filosofia, el seu... és pagant per... A nivell d'informació, parlo. Aleshores, jo estic pagant i estic molt content de fer-ho a dos mitjans. ¿Vale? I perquè el segueixo des de fa temps i ve per la seva línia política o bé perquè no tenen... Sí, els dos no tenen publicitat i a sobre van contra els mitjans que tenen publicitat. ¿Vale? No m'importa pagar per ells. ¿Vale? I estic convençut que quan m'expliquen alguna cosa es poden equivocar, però no m'estan venent la moto.
Mira, però jo ho faig amunt, també. Mm. I, però hi ha també un lligam emocional amb aquests diaris. Han sabut crear un enllaç de fidelització. I hi ha una part ideològica. Estem pagant per diaris que encaixem bé amb la nostra forma de pensar, encara que a vegades vegis que gran part de les opinions tenen una línia editorial molt concreta. Però jo em referia més aviat als altres diaris, als diaris que jo no llegeixo habitualment, en general. A mi m'agradaria poder pagar per escriptors i escriptores, per periodistes concrets. Sí. Que sí que m'interessen el que diuen. A La Vanguardia hi ha tres persones que qualsevol cosa que escriguin, jo la vull llegir. I amb una concreta no estic d'acord gairebé mai, però és que la vull llegir perquè és...
Sí, perquè no és de la teva corda, però tu li veus la honestedat.
Exacte.
Veritat que sí.
Veu el món d'una forma diferent i troba el punt d'equilibri en un altre puesto. Però jo no vull pagar una subscripció a La Vanguardia. Si és que no vull fer el pack.
Això, mira, amb el Ciner ho hem parlat molt, perquè el Ciner, per temes familiars, té coneixences amb l'exèrcit nord-americà. Clar, com sóc jo, exèrcit i nord-americà, no pot haver-hi res més lluny, ¿vale? Però ha parlat moltes vegades d'exemples o de casos de comportament d'aquestes persones dintre de la seva línia de pensament que no combregueu amb el que pensen, però els hi dono el 100% de fiabilitat de la seva honestedat. Saps el que vull dir-te?
I t'enriqueix a tu, enriqueix sí, la teva sí. opinió. Encara que no et mogui massa d'on estàs, però sí que te n'adones que sí. hi ha altres formes de veure les coses. Però el que t'anava a dir que al final jo no vull pagar 20, 40, 60 o 100 euros a l'any per tot el pack que realment jo no disfruto, no ho vull. A mi m'agradaria poder seleccionar autors concrets i no sé si, mira, el freaking 30% d'Apple que s'ho quedi al diari, doncs encara em semblaria just. Però estic molt decepcionat de que en aquestes alçades no hi hagi una forma còmoda de que els periodistes puguin rebre directament el benefici de lo que publiquen, que també crearia dinàmiques negatives, d'acord? Però igual que ja no paguem per discos sencers mai, doncs no pagar per diaris sencers.
Això m'ha passat a mi últimament, aquesta reflexió l'he tinguda escoltant audiollibres. Perquè jo escolto audiollibres amb un percentatge molt gran per la veu, per l'actor o l'actriu que narra, que interpreta, perquè fa una interpretació, com si fos un teatre, potser no tan exagerada, però cada personatge té la seva entonació, o sigui, gent que treballa molt bé. Jo estic convençut de que el que jo li pagaria a aquell narrador o narradora no és el que aquella persona cobra. Estic convençut. I jo llegeixo, si descobreixo autors, gràcies a seguir no a un tema, no a un tag, sinó al narrador o a la narradora, perquè em transporta, m'ha d'interessar el tema i tal, però em transporten bé en aquell entorn, realment em generen aquella mena d'embolcall que necessitem quan estem llegint o quan estem escoltant un audiollibre, no?, per entrar dins de la història. Sí, 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 sí.
I en canvi no hi ha una forma, i una forma senzilla de directament pagar els creadors del contingut, que pagar, donar
els diners... És més, estic convençut que aquesta gent pobra cobra una merda. Estic convençut.
Era el Marc el que tenia un veí. Marc, si nos estás escuchando, dinos hola muy, muy fuerte.
No, però després ens escoltarà i diu coses,
Pobre.
Tenia un veí que feia, que era anglès, era britànic, i feia narrativa d'audiollibres, sí, sí.
Pues estaria guai, potser un extra ball o un...
Portar-lo, no? I que expliqués com aquest món.
Sí, sí, estaria xulo. Yeah. I amb els bona autors d'èxit, el Juan Gómez Jurado, per exemple, que ell està encantat, Ell no, crec que no té cap problema amb la seva editorial. Però crec recordar que va comentar que guanyava un euro més o menys per cada llibre que venia. Que el llibre surt uns 24 pavos o una cosa així. I és un autor d'èxit, que és un dels més venuts en llengua castellana, segur. No sé, no em sembla proporcional. No em sembla proporcional. El Substack fa això. Portes raó, el Substack fa això. I potser seria una forma de... Així ho està dient el Rubén, Fernández, perdoneu.
Sí, sí, el Rub, el nostre Rub, perquè ja és nostre.
Tot i que és un agregador, el Substack fa això. I portes...
Al final pagues raó, per newsletter, o sigui... Clar, sí, sí, té raó.
Que però costa... no...
Digues.
Sí, però no hi ha un mecanisme que realment li puguis dir al Màrius Carol o a la Lola García, mira, vull pagar-te per la teva columna. El Substack, al final, no sé, potser sí que a la llarga serà... Porta tota la raó que a la llarga serà una forma d'aconseguir això, almenys per una part.
I després hi ha... Jo ara estic llegint llibres del Jeffrey Archer, vale? Jeffrey Archer, que és un autor de bestsellers de UK. Vale? És tan conservador. És molt conservador. I això que el tio ha passat per la presó.
Sí, va ser per la presó per...
Va ser polític, sí, el van empresonar. Va ser una història molt llarga i jo no sé si és cert o no que tenien raó per haver-lo empresonat o va ser un error, no ho sé. En total, era un polític dels conservadors britànics, vale? Dels Tories, no? Es diuen aquests, em sembla?
Sí.
I quan narra coses de la seva perspectiva, penso, uf, no lliga amb mi amb res. Però és tan bo explicant històries, és tan bo l'autor, explicar, creant i generant els entorns i explicant les històries, que val la pena. O sigui, que a vegades no és tot que siguin de la teva corda. Jo insisteixo, jo crec que és més important reconèixer-li a la gent que és honesta, la seva honestedat, que no que siguin de la teva corda. I obrir una mica la ment també a aprendre coses que la teva forma de pensar no et portaria.
I el que diem sempre, que la gent som complexes i tenim aristes i a la majoria pots tenir una persona que et caigui superbé i que t'aporti molt i que mai voldries que tingués cap responsabilitat política al món perquè és que seria un desastre com acabaria. I no és una contradicció, és que les gent són complexes, excepte Elon Musk, que així reviente. I el cas és que al final, ara que parlem d'això, ara que he deixat Twitter, això precisament és una cosa que trobo a faltar perquè Twitter seguia... I m'ha fet mal deixar-lo, però ja és insuportable. A Twitter seguia gent que pensa molt, molt, molt diferent que jo. I és sa.
Jo estic a Mastodon, i que Mastodon és l'esquerra radical, no? Des del punt de vista de Twitter. I en canvi, jo també estic lluny de molta gent. Primer perquè veig molt... Sí, amb l'edat, té una cosa, l'edat té moltes coses dolentes, però té una cosa bona, que et fa créixer el detector de dogmes. ¿Vale? El dogma detector, et fa més petites algunes coses, però el dogma,
però detector, altres...
el dogma detector te'l fa molt gran. Aleshores, jo detecto expressions dogmàtiques o coses així, fins i tot en la gent que és més de la meva corda.
Bueno, però si és que estem tots... Jo mateix tinc una ideologia molt forta i tinc que tenir cuidado perquè no tinc dret a algú a dir-li... No tinc dret a dir-li, mira, amb una cosa blanca, festa vegetària perquè estàs assassinant animals. És que no tinc dret a posar-me passat amb això. I com això, pues, la religió, la política...
Tot és important, perquè mira, jo que no estic a la corda de la gent vegetariana, sí que penso que cada cop més hem de tenir tots els humans una sensibilitat multiplicada per molt respecte al benestar animal. Molt.
Sí, però
cada
no...
cop més.
És que total...
Sí. Clar, portada a l'extrem, doncs és no menjar carn, o sigui, animal. Però bueno, encara que no arribem a aquest extrem, hi ha molt camí per recórrer pel benestar animal, però molt, molt, molt.
Exacte,
molt.
Sí, és això. Sí, és que no has d'encaixar la gent. És que, i ja t'ho dic, jo tinc una ideologia molt forta en molts vessants, però I a vegades no aconsegueixo, però intento fer l'esforç d'entendre que no sóc jo qui ha de dir-li a una altra persona com s'ha de comportar. Encara que em farà molt feliç si us feu vegetarians i vegetarianes. I el tema del Twitter és curiós, eh? Perquè realment, quan ho vaig decidir, que ja fins aquí, i no sé, potser de tant en tant publico alguna cosa o entro per contestar, però ja no estic creant allà o escrivint o compartint. Realment ara, quan surt, veig alguna cosa que em sembla interessant, és que em fa la sensació de que necessito cridar i no tinc boca, saps? No puc compartir, que he trobat una cosa superxula. I el Mastodon...
No ho fas.
Ho vaig pensar, però és que ara se me va fer un mundo volver a arrencar en otra red social i he pensat, mira, si ja...
Sí, jo t'entenc. A veure, nosaltres estem a Mastodon com a Mossega la Poma i és l'únic lloc on publiquem, però publiquem algo molt concret. Publiquem l'episodi de cada setmana. A veure, Twitter va aconseguir una cosa molt, 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 molt difícil, que és fer que la bona gent que tenia un espai de diàleg deixés de parlar. Perquè com li queien hòsties de tot arreu, o encara que no dic. Aleshores, la majoria de persones a Twitter, què feien o què vaig fer jo en el seu dia? Deixar d'interactuar, perquè a la que deia alguna cosa positiu, és a dir, a la que deies alguna cosa, només tenies un percentatge molt més alt de canya que d'una altra... Canya per no aportar res, eh? O sigui, no discussió, agressivitat pura. Però això ha fet mal, no a Twitter, s'ha expandit, ha fet mal a tota la conversa arreu, a qualsevol plataforma. ¿Vale? Tant és així que jo, la meva compte personal a Mastodon és un RSS.
Ah.
Jo llegeixo de gent que m'interessa llegir, però ni interactuo, ni dono like, ni contesto. No hi ha conversa.
Però perdem els teus pensaments. La resta de la gent no ens assabentem de les coses que tu trobes interessant. Això és molt trist. Però el Sinner diu que a hores d'ara, si algú m'envia una piulada, per començar, no m'ho crec i desconfio directament. Que ja simplement si surt d'allà, ja no... La plataforma fa que no te'n refis dels creadors. És molt fort.
Però també... això s'ha exportat... Mira, per exemple, jo segueixo canals... YouTube té canals molt temàtics, que són els que jo habitualment segueixo, temes, no sé, de meteorologia, temes de la ràdio, ficció, temes de cuina, perquè ara m'he aficionat a cuinar. Jo no havia fet mai postres, ¿vale? ni masses, i ara estic fent masses. Hago focatges i coses així. Totes vegetals, eh? Vull dir que...
Me considero autoinvitado, fíjate lo que te digo.
L'única cosa que té, que no és ben bé animal, però perquè són bacteris, és el llevat, ¿vale? Per fer fermentar la massa. Però és el...
Podemos llegar a un acuerdo.
Bueno, això va acabar... Ah, sí. I quan entro un canal nou, el primer que faig a YouTube, saps el que és?
Mira comentaris o...
Treure els comentaris. Clar, no vull saber el que diu la gent.
És que potser és inevitable. Potser és inevitable que una xarxa social que no tingui un mecanisme de molt autoritari de, com se'n diu, moderació de contingut, acabi donant més espai a la gent més agressiva, encara que no. I al final, no sé, i tu igual, segur, jo vaig estar invertint en Twitter moltíssima energia durant 10 anys. Jo ara ja no tengo ganes de volver a hacer eso ni en Mastodon ni en ningún sitio.
No, nosaltres vam... Jo crec que vam fer bé en el seu dia i vam ser una mica pioners.
Sí, sí.
Primer la conversa estava en el blog. Quan va aparèixer Twitter i Facebook i tot això, el blog va deixar de rebre comentaris i la conversa es va traslladar aquí. ¿Vale? Abans de que Twitter el comprés Elon Musk, nosaltres ja vam moure la comunitat a Telegram perquè necessitàvem construir una mena de cova, no? de coberta. Necessitàvem, tot i que Mossega la Poma sempre ha sigut un espai molt tranquil en comparació a altres, eh? Sempre s'ha autorregulat molt bé, però necessitàvem tenir una mica de coberta, un paper de plata per aïllar-nos d'aquesta agressivitat no... I clar, com a Telegram tu t'has d'identificar, tu has d'entrar en el grup.
És una de les claus.
I has de posar, has de passar un captcha. Això és molta feina, perquè el que vol destruir algú per destruir, no per al temps en passar un captcha ni a subscriure-se a cap lloc. ¿Vale? I per això aquests 500 o 500 i escaig usuaris que som a Telegram, que estan repartits en molts canals i molta gent escolta i no participa, però també hi ha molta gent que participa, és una base d'oli. No, són moltes persones i no hi ha roce.
Vols dir que al final el futur estarà... El futur de les xarxes socials sanes estarà en comunitats més petites i que sigui més fàcil establir unes normes de convivència.
Jo no crec que només sigui a Telegram, però mira, un altre lloc on sí, al final com som nítxols, ¿vale? Som coses molt petites, som coses de nítxol. Molta gent està a Discord. Per què? Perquè tenen com el seu espai tancat on allà discuteixen i parlen, però ja es coneixen tots, saps qui són. Té la negativitat de quedar-se tancat en un món, però té la part positiva de que realment quan es parla la gent es llegeix, ¿vale? I uh-huh. s'interpel·la, es llegeix, no sé.
Al meu cas, la part de Discord, Telegram, també ho he intentat.
Vaig posant missatges, eh? Ara el Guili ens diu... Willy, perdó, diu, no, X, parlant d'X, no voleu dir que és un bon reflex amplificat del que ens envolta?
Pues el meu pare sempre diu això, que tenim els polítics que fan de mirall de com és la societat que hi ha ara, però no sé fins a quin punt també es retroalimenta i no sé fins a quin punt realment es fa de forma asimètrica, que les xarxes influeixen molt més en la societat que la societat inicialment a les xarxes. Perquè al final, amb les eines que hi ha ara i amb la professionalitat que hi ha ara per fer campanyes, pots arribar a canviar el pensament de la gent, crec jo, en molts aspectes. No només que som tots una colla de gamarussos, sinó que realment ens converteixen en colles de gamarussos.
Es retroalimenta. Aquesta setmana sortia una estadística, una enquesta, que jo crec que és una cosa que ja vaig observant fa anys, no? Que... era una enquesta feta als joves a Catalunya i que s'havia notat un increment bastant important de tolerància o d'acceptació per part dels joves més alta que no pas abans sobre l'autoritarisme.
Mm-hmm. Glòria m'ho deia, la meva dona m'ho deia, oi? Un 25% de joves.
Sí, sí. I això es veu al carrer. I això es veu amb les cançons, amb la música. I això, la música dels joves, em refereixo, eh? Es veu a les actituds. I jo no dic que un 25%, hi ha un altre 75% que no ho és, eh? Vull dir que, ojo, eh? També posem les cançons.
Sí, sí, però...
Però que són més visibles i que aquesta actitud... testosterònica, no? De primero yo, macho yo y los demás una mierda, és la que... És que només... Havia un programa de merda a Telecinco, crec que Antena 3, aquell que sortia el Pablo Motos, aquest, no?
Horrible.
L'Hormiguero.
L'Hormiguero.
Sí. Doncs jo pensava que era com una rara avis de porqueria, no? I Televisió Espanyola ha fet un igual. I dius... Por favor.
Però és que no t'ho sé dir, perquè no ho he... No, he vi,
no, jo no. Jo he vist, no he vist, l'he vist. He vist coses no sé, molt...
Però el format és això. És que, a més, tinc el prejudici de que el... Com se'n diu el noi que fa el de Televisió Espanyola, que no l'escolto, però que em cau bé, el tio. I, en canvi, el Pablo Motos és que me parece lo peor del mundo. Llavors, no puc tenir una opinió equànima... Però no sé jo si el format és molt similar, però el fons possiblement és diferent. No ho sé, si no ho he vist, no sé ni què estic parlant. El que deies del Discord i del Telegram, el meu cas, és que a mi em costa molt seguir una ràfaga tan ràpida d'interaccions. I després també em fa una mica de pena que al final també està fora de la web. Jo la web la veig la part compartida de la humanitat, del coneixement de la humanitat, per mi és la web. I totes aquestes plataformes són plataformes alternatives a la web. I un altre cop, si fas servir Discord, si fas servir Telegram, és difícil que aquestes discussions es puguin tornar a reutilitzar o accedir a elles o trobar 6 mesos després.
Però les BBS no eren web.
No, les BBS molts no eren web, però no queda res.
Molts fòrums no eren web, estrictament,
però,
parlant de web oberta.
Però els que eren web sí que han perdurat d'una forma o una altra, fins i tot sí, com a arxius. Sí,
com a arxius, és cert.
Que potser, fins i tot, te recordes de les news? Abans de que es convertís en una forma de piratejar pel·lícules? Això ha perdurat. Això encara hi ha els missatges de news, del protocol de news de fa 25 anys. Encara els pots mirar.
Bueno, el que ens queda una mica és l'RSS.
Que estic tornant, però has vist lo difícil que és aconseguir un RSS d'avui en dia?
Molt, perquè els mitjans han abandonat aquesta forma de difusió en general. Ah, mira, això és molt bo, això és molt, molt... Això és molt
yes, popular. Net!
Diu el cine, eh? Use net forever. Yeah. A veure, que ens hem... M'encanta, Xavi, perquè... Javi, perquè no portem temes... I hem començat a estirar el fil del primer tema i podíem acabar el programa ara, ¿vale? Vull dir, terrible. Però has introduït temes i jo, de fet, he estat donant-li voltes i volia parlar d'alguna cosa. Per exemple, del següent tema, dels que jo sé que a tu t'agraden molt, dels teclats ergonòmics.
Buah, però elige, ¿eh? Porque o nos da tiempo de teclados o nos da tiempo de correo electrónico. ¿Qué fem?
No, pues mira, anem a fer una cosa, si et sembla. No. Anem a donar-li veu a la comunitat, que jo tinc que fer uns agraïments, i saltem, deixem a banda els teclats ergonòmics i els canvis de Teams i anem per la migració de Gmail, que crec que és un tema que pot interessar a moltes persones que puguin estar en aquest punt. ¿Vale?
Xaxi.
Pues venga, deixa'm que ponga mis medias i anem cap a la falca de contacte.
Uneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Aquesta és la millor falca del programa, m'encanta.
Continuem conservant la veu de la mare d'un oient que feia la veu de continuïtat d'Antena 3. És aquesta veu que sentiu. I no mira que hem canviat, perquè ja no estem a Twitter, hi ha moltes coses que no... I no vull treure-ho perquè jo li tinc carinyo a l'esforç que va fer aquesta persona, bueno, a l'esforç que va fer el fill parlant amb la mare, que la mare gravés i ens ho enviés a nosaltres, saps? Increïble. Bueno, a veure, ràpidament, parlant de comunitat, continua activa una campanya especial a través de la Xeta per donacions puntuals. ¿Vale? Aquesta campanya té l'objectiu d'arribar a tenir uns 500 pavos, uns 500 euros, més o menys, per poder finançar la subscripció anual a l'estudi virtual de StreamYard. Que és aquest sistema que esteu veient els que ens esteu seguint a YouTube. Aquesta compte és gratuïta. Ara mateix, si passa alguna cosa a YouTube o a StreamYard, no tenim còpia de seguretat, ¿vale? I tenim una sèrie de restriccions. Si tinguéssim el nivell de subscripció més bàsic, fora del gratuït, doncs tindríem hores, tindríem còpia local, tindríem tota una sèrie d'avantatges que ara no tenim i estem buscant arribar aquí. I ho fem a través de la Xeta amb aquestes campanyes puntuals perquè la Xeta viu gràcies a un petit percentatge de les vostres aportacions, perquè, clar, han de pagar el hosting, han de pagar la passarel·la de pagament i tal, però han dit que els que comencem una campanya puntual, fins que no s'acabi i no hi ha temps, no cobraran res, no cobraran comissió. És a dir, que ells també aporten, no cobrant, en aquestes campanyes puntuals. Bueno, anem bé, en tenim un topall d'uns 500 euros, crec que portem uns 180, una cosa així, o sigui que molt bé, perquè fa 4 dies. Hi ha gent que sou l'hòstia, jo no puc dir d'una altra manera, o sigui, perquè és gent que aporta o que està subscrita de forma recurrent i desembolsa una pasta perquè estos pesaos tinguin la subscripció a l'Stream. Jo no puc dir res de que... M'emociono per la pasta en si, sinó pel gest de les persones.
El lligam emocional al final que creu amb nosaltres és... Al final, quan l'escoltem, encara que no us conegués en persona, al final tens la sensació de que estàs escoltant amics. Això és molt guai.
Sí, i perquè jo sóc molt oient de podcast, ¿vale? I em passa també, però em costa molt pensar que els de més ho veuen amb nosaltres, amb el Marc, amb el Raül, amb els que aneu venint al programa, amb mi mateix, no? És curiós. Bueno, gràcies, Guillem, i gràcies, Xavi Jalencas, per les vostres aportacions. Seguiu així, molt poc ho tindrem. Ah, vale. No, diu el Quim que ho reviso, Quim, no, per no ara no fer comentaris aquí en directe. Diu que, bueno, ha intentat fer una aportació puntual i no funcionava. Ho revisaré a veure què pot estar passant. Gràcies, de totes maneres, sou l'hòstia. Migració dels comptes de Gmail, que per cert, he estat escoltant un podcast aquesta setmana que estàvem parlant de lo mateix.
Ah, doncs pues m'expliques, perquè...
Sí, jo te'l passaré, perquè ara no recordo qui ho va comentar.
Vale, vale.
Bueno, abandonaven Gmail, resumides comptes.
La primera història, que crec que és molt bàsica, és que no hauríem de tenir una adreça de correu electrònic, que al final és la nostra identitat bàsica a internet, lligada a gmail.com, que tens un problema amb Google i estàs supercardat. Però...
Perdona, de fet no l'haurien de tenir lligada cap, ni a Hotmail, ni a Gmail, ni a qualsevol d'aquests proveïdors, reconeixent que certs proveïdors tenen uns avantatges
és igual.
Filtrat i del que sigui, però sí.
Però és igual, perquè si tens cap problema amb aquest proveïdor, el que sigui, has perdut el teu identificador d'internet. Això és molt perillós. I després, cada cop, pots tenir el teu domini propi, el teu domini d'internet i fer-lo servir amb Gmail, que és el que jo tenia fins ara. I s'ha ajuntat en el meu cas...
Perdona, seria Gmail com un relay. És a dir, tu tens els correus en el teu domini i Gmail fa de...
No ben bé, és apuntar... Bueno, això és molt fàcil, en realitat, la part tècnica. Tu compres un domini, compres tomasmanzanares.com. Això és una base de dades. El que estàs pagant és per mantenir una base de dades, simplement. I aquesta base de dades pots entrar diverses entrades diferents. Hi ha una que diu el meu servidor de correu electrònic és aquest. Pues, quan has comprat el domini i fas servir aquesta base de dades de DNS, allà li dius el meu servidor de correu és Google. Et donen ells les instruccions. I clar, Google et cobra per acceptar el teu correu. Per això és lògic. I l'han anat pujant i ara ja pagava 9 euros gairebé al mes. Només per això. És per l'extra aquest de tenir. I llavors, la meva adreça en javiermoreno.com estava lligada als servidors de Google. Jo feia servir el Gmail, però ho feia servir amb el meu domini. Això el que em deixa és... El que parlàvem abans, portar la meva adreça a un altre servidor perquè cada vegada li tinc més mania a tota aquesta història. I tu crec que vas fer alguna cosa similar també, no?
Sí.
M'has dit.
Nosaltres teníem Mossega la Poma a Gmail en el seu dia. Jo també tenia el meu correu a Gmail. Quan vam... Clar, el tenia domini propi de Mossega la Poma, mossegalapoma.cat, va ser molt fàcil crear el correu electrònic de Mossega la Poma. I jo durant un temps el meu correu personal estava lligat a Mossega la Poma. Era Tomàs Manz, no?, de Mossega la Poma.
El Mossega.
Sí, però fa ja 3-4 anys vaig dir que doncs vaig pensar això que acabes de dir tu ara, que la meva identitat era meva, és a dir, no, que jo m'estimo molt a mossegar la pomba, que llevo...
No, que no,
que és... no he tenido una pareja más larga, que saps el que dic?
Això és molt bonic. Això que acabes de dir és molt bonic.
Fa molts anys que estem junts i... I això que no sé què venia. Ah, sí.
Però que tu volies tenir el teu propi racó per identificar-te a tu, a nivell personal.
Sí, a més es dona un avantatge, que com el meu domini és un domini.cat, vosaltres, si feu una mica de... Si escarbeu una mica, podreu trobar veritables joies. Jo tinc el domini tom.cat, amb dues M's.
Clar?
És T-O-M-M... És Tom, M-M, o sigui, T-O-M-M.cat. Que, o sigui, ara quan vaig a llocs i dius i dic el meu correu electrònic, el dic amb molt d'orgull. Vaig anar a empadronar-me a l'Ajuntament d'Olot i la noia em va dir, correu de Gmail, correu de Hotmail. No t'equivoquis, bonica. Jo tinc el meu correu,
bueno,
que es diu tom.cat.
Quan et surt més o menys a l'any? Perquè això és potser el primer que s'ha de mirar.
Sembla que són 24 o 28 euros, no recordo. Vale. Però... El domini només és el correu. Tu allà pots tenir milions de serveis associats. Ja ho saps, que te voy a contar. Mm-hmm. Però només pel correu val la pena. ¿Vale? Mm-hmm. Perquè és la teva... És la teva identitat, no?
És com el teu nom personal i l'hauries de tenir el control i associar-lo a tu. I el tenir un domini... El problema real és trobar un domini, com tu dius, que t'agradi. Perquè, clar, els .com és un drama completo. Però els .com surten per uns 10 euros a l'any, que és molt assequible, és menys d'un euro al mes.
Passa que trobar un que t'agradi és difícil a .com.
És molt difícil, però també hi ha moltíssims dominis que amb terminacions de top level, que en comptes de ser .com són alternatives, que estan bastant xulos i que alguns són molt baratos. Ara, com estic fent tot això, estic tornant a mirar preus i demés i vaig trobar... No tinc el link d'afiliados, eh? No és per llevar-me-la, però hi ha una empresa que se'n diu spaceship.com que jo és el més barat que he vist en quant es registra, deixa gairebé tots els registres i és molt fàcil trobar coses en dominis amb TLDs alternatius, si no voleu el .com i voleu alguna cosa més personalitzada. L'únic que teniu que anar amb una mica de compte perquè hi ha alguns pocs dominis d'aquest estil que gairebé automàticament passen a ser spam si el feu servir per correu. Llavors, investigueu una miqueta, feu un parell de consultes a Google de un domini d'aquest tipus té problemes d'spam? Però t'ha de sortir entre 3 i 10 euros a l'any. No és més car que això, que és molt assumible. I després, la següent part, un cop vas agafar el teu domini, va ser qui et dona el servei de correu. Veritat? Que no sé quin vas agafar, tu.
Nosaltres, com estem a SiteGround per mossegar la poma, cosa que pot canviar en breu, clar, jo no tinc web en el domini, només tinc correu, ¿vale? No tinc cap servei associat a darrere. Aleshores, el vaig ficar aquí dintre, és a dir, vaig aterrar el domini i allà és on tinc el correu. Avui en dia hi ha moltes altres solucions, fins i tot domèstiques.
Sí. No? M'ho vaig estar plantejant de posar el HomeLab, posar-li també el correu. Fa cosa de, no sé, potser 20 anys ho tenia a casa, ho feia així. Però la veritat és que jo ja no m'he de la vida. I al final, en el meu cas, bueno, una molt, molt, molt popular ara és Proton, em sembla, Proton Mail em sembla que és com a solució.
Mira què diu el Willy.
El Willy diu, jo vaig escollir Proton. Ah, mira, justo! Com a servei de correu amb el meu domini. És que realment jo crec que... Willy, que tu saps més que jo, que ja ho diràs, però crec que és l'alternativa més popular perquè almenys en principi, en teoria, et donen garanties de confidencialitat del contingut. En el meu cas, vaig acabar en un altre servei que no recomanaria des del punt de vista de seguretat a ningú. Vull dir, Ho faig servir perquè són els meus comptes personals i he pensat que el risc és acceptable en aquest cas. Però en el meu cas estic fent servir Purely Mail, que aparentment és un tio que està als Estats Units i que ha muntat el seu xiringuito personal de servei de correu. I és extremadament generós perquè fa una cosa que no fa ningú, que és basar el preu del servei en el cost del servei. Tu, quan pagues el correu electrònic, la relació del que pagues i el que costa mantenir-te a tu no té res a veure. Mantenir una adreça de correu electrònic és bàsicament gratuït al cap de l'any. A tu et paguen per la comercialització.
Sí, exacte. Fins i tot tenint attachments i l'espai a l'espai que pot ocupar associat a una compte de correu és tan irrisori que no té...
Exacte. És que és igual. Sempre que es faci un ús raonable, és que és gratuït. És l'equivalent a gratuït.
Excepte que siguis un spammer.
Això. Pues aquest tio ha muntat el Purely Mail aquest i pagues per el que realment fa servir, que com a baseline et suggereix 10 euros a l'any. I allà pots tenir totes les comptes que vulguis, que és una de les coses que m'atreu. Si vols, parlem amb l'abogado, diu el Willy.
Diu que no es refia de ningú, però que ho vaig pagar en un Black Friday i ho he mantingut. Parla del Proton Mail.
Del Proton. Sí. Però em consta que té molt prestigi. Jo l'alternativa que us dono de Purely Mail és perquè realment la web em sembla tan xula que em fa la sensació, tant una sensació de que és un projecte completament professional, però a la vegada indie, però indie total, que em va enamorar el tio. I a més és que és molt barat. És totes les adreces de correu que vulguis, en tots els dominis propis que vulguis, per 10 euros a l'any. I simplement...
Està molt bé de preu.
No te passes. Són 10 euros que guanya per cada persona, no per cada compte de correu. I per això crec que és un projecte personal, que al final és una o dues persones que estan fent servir això i ja està.
Té el seu perill, perquè els hi passa qualsevol cosa o tanquen, eh?
Ho explica, mira, ho explica a la pàgina de fax. Què passa si us atropella un autobús?
Pues, os jodeix.
Bàsicament.
Heu estat pagant 10 euros, què més voleu?
No, ja està.
10 euros no inclouen l'assegurança de vida. Per cert, el David, abans ha aparegut, hola David, el David Acacio, que et donava salutacions.
David!
I contesta això, que s'ha de tenir en compte. Jo no tinc serveis de Google, ja fa temps que vaig abandonar-los tots, però ell diu, en el meu cas, un dels problemes de deixar Google són els serveis associats, com pot ser el Google Fotos. Estic començant la migració cap a un projecte open source Image, que fa
Image.
El mateix.
És el que faig servir jo, sí, Image. S'escriu Image, però ells no fan servir sempre Image com a pronunciació. I és el que estic fent. I David, va perfecte, tio. L'únic, i a més, amb lo paranoi que ets tu, amb les còpies de seguretat, que és d'on jo fallo, no tindràs cap problema. O sigui, és brutal. És una alternativa superxula al Google Fotos. I és el que tinc al Home Lab, és el que faig servir per les fotos.
Jo espero que mai... Sí, segueix.
No, dale.
No, anava a dir que... jo espero que mai de la vida desapareguin les universitats catalanes, perquè si desapareixen se m'ensorra el món, saps? Perquè el meu backup de casa està a la UOC.
Tu estàs amortitzant la relació amb les universitats catalanes a lo largo de tu vida i sembla molt bé.
A més, el meu pas personal per la UOC, jo no vaig ser estudiant de la UOC, jo vaig passar primer com a col·laborador i després com a professor associat i conservo el correu de la UOC, clar. Més allà de que tinc una relació familiar amb la UOC, que ara no explicaré, ¿vale? Però que sí. I clar, allò em dona un espai per amagatzemar coses i allà són tiro les còpies de seguretat.
Mira, me fío mucho más de la web que de otras cosas.
Sí, sí. I l'altra és la UPC. Com sabeu, els àudios de Mossega la Poma de tots els 20 anys o de 18 temporades estan tots amb un servidor UPC.
Sí, que hem de defensar el sistema d'universitats català, perquè si no, se hunde todo.
s'acaba mossega la poma i s'acaba el meu backup. A part de còpies locals, eh? Però si tinc una còpia al núvol, no la tinc. La tinc allà. Vale? El meu núvol és la UOC i la UPC.
A favor. Sí, sí, me'n refio més.
Sí, sí.
Bueno, doncs ja tenim el domini, el proveïdor de correu que vulgueu, el Pure Mail, i això m'ha semblat supercuriós, ho pots fer servir després de dues formes. És publicar el correu amb un sistema que és l'estàndard, que se'n diu IMAP, que és estàndard, és el protocol estàndard per poder llegir i escriure correu. Avui en dia se'n diu IMAP. Curiosament, jo pensava que hi hauria moltíssims clients de correu web com tan bons com Gmail o almenys tolerables com l'Outlook. Però resulta que no, que a la part d'open source, per el motiu que sigui que no ho entenc, hi ha molt poquetes alternatives i Roundcube, que és la que fa servir aquesta gent i que és un projecte open source, o sea, que chapó per la gent que lo mantiene, és bastant primitiu en comparació. Llavors, això sí que és una cosa que he perdut, la potència del client de web de Gmail. L'alternativa és fer servir Thunderbird, que és un client, és una aplicació i que s'instal·la.
És una aplicació històrica, no?
Sí, sí, i ara, o sigui, està molt bé, l'han refet i està superxula. Però, claro, com soy un intolerante i soy un radical absoluto que solo quiero usar web apps, pues de moment no estan fent servir jo. Ah, el Sinner Roundcube! El Sinner diu que fa 15 anys el feia servir. No sabia que tenia tants anys. Pues mira, encaixen les dates més o menys amb el look and feel que té l'aplicació. Fíjate lo que te digo.
El Rub diu, collons, poseu els àudios de mossega en un torrent i ja els guardem entre tots. Ah, té raó. Sí, sí,
és molt bona idea. I llavors això. I el que quedaria seria la migració. La migració de dades del compte antic al compte nou incluiria agafar un client d'IMAP. El Thunderbird ho fa, eh? El connectes a Google i enganxa tots els missatges que tinguis allà. Agafes el nou compte de correu que tinguis, el connectes també per IMAP, que tots accepten aquest protocol, i fa servir l'opció de copiar missatges d'un compte a l'altre. I andant, ja estem movent d'un a altre. Però vamos, que el que he fet jo és baixar-me... Google té un servei que es diu Takeout, em sembla que se'n diu, que li pots dir, dona'm tot allò que tens de mi d'aquests serveis, del Fotos, del Gmail, etc. Jo simplement el que he fet és agafar-me els meus missatges a Gmail dels 10 o 12 darrers anys i me'ls he baixat. És un fitxer que són com 6 gigas, no és més que això. Això és tot el que tenia al correu al cap de tants anys i me'ls he guardat aquí en local. Ni m'he molestat en pujar-los de nou a la nou compte. I ale, ja està hecha la migració, més o menys. I fins ara, almenys, jo no tinc problemes d'espam. No sé si... Hi ha un filtre, hi ha un... No sé si se'n diu assassin no sé què, per carregar-se spam. I ahí després també hi ha una part de la configuració que fas que és per incrementar la seguretat del correu. Almenys, de moment, jo no he tingut problemes d'spam.
Estic aquí mirant la meva gateta, que volia pujar com a saludar, però em sentia a parlar i no s'atrevia a acabar pujant. Però feia gràcia, Javi, que la coneguessis, a la Misha.
Porfa, ponla per allí.
És una gateta negra que té les potetes blanques. Originàriament li deien mitjons, però a mi em va semblar que Misha li quedava millor, pobreta.
Molt bé.
És una gata rescatada del carrer, que ho ha passat molt malament, pobreta. Però no li agrada, o sigui, és molt carinyosa, li agrada estar amb la gent i està tota l'estona al meu costat, però no l'agrada que l'agafin. Aleshores, no la puc agafar per pujar-la aquí o puja ella. Normalment tinc problemes perquè l'haig d'anar apartant de la pantalla perquè es posa aquí al mig i no veig res. Bueno, ara...
Jo he posat com a mesura de seguretat perquè jo tinc la mateixa història. Tenim el Freddy aquí al costat i també del carrer i també amb els seus traumes infantils i tal. I no és carinyós, no és especialment carinyós. Però sí que es passa tot el dia intentant sortir a les conferències. Teams, no? Sí, als Teams. I jo el que faig com a mesura de seguretat és encendre la manteta elèctrica al costat meu i llavors ja sé que salta a la manteta i es queda allà tranquil les 2 hores que siguin.
Jo sempre he tingut gats. Aquesta és la primera gata que tinc meva, per entendre's. Bueno, meva. Nosaltres no som... O sigui, els gats no són teus. Tu ets del gat. Això quedi clar, eh? I m'he portat una sorpresa molt, molt gran veient com és un animal que busca protegir-te. Saps? Les gates, a diferència dels gats, són protectors de qui els envolten. És molt curiós. Si no sé, això és un tema que podríem obrir un debat entre gatos i gates. Que
no ets portar... la primera persona que m'ho diu aquesta setmana.
No ho havia notat mai. No ho havia notat mai, perquè sempre he tingut gats mascles, no?
I sí, no, el millor, mentre me des la comida ja t'apanyaràs.
Sí, sí, en general són així, eh? Però les gates tenen un plus protector. Què t'anava a dir? Teníem algun altre tema? Sí, el tema del postgrau, però això el deixem de banda.
I els teclats ho fem un altre dia, serà de por dies, ja no... Ja l'apanyarem, sí. Perquè me van a echar del trabajo, Tomàs.
Ah, pues aleshores, pues tenim unes propostes i les dues primeres són teves. Jo, com a mínim, et deixaria comentar-les. Vaig tirant corrents a les propostes. Tens temps o no?
Sí, un quart d'hora em queda. Sí.
Vale, pues aleshores tirem amb les propostes. Per echar del treball.
Uneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Bueno, propostes. A veure, Javi, jo he apuntat les teves, les dues primeres. Tinc 1, 2, 3, 4 més, ¿vale? Vols que comencem amb les teves o com són més extenses les deixem pel final?
Ah, dale tu, com vulguis.
Abans amb les altres perquè algunes d'elles no tampoc tinc molt a comentar. Vale, la primera ve d'en Dani Gaia, parlant d'Apple. Diu, per a tots aquells que teniu 2 o més comptes d'Apple, ja que vam tenir compte d'App Store abans d'existir iCloud, etc., per fi es poden fusionar en una sola. Mira que és una cosa... que és molt, molt de calaix i no s'ha pogut fer fins ara, però alerta perquè encara no està disponible a la Unió Europea. ¿Vale? Això és més una informació. L'altra, en Rafael Jesús portem 2 programes parlant de la Xina, bueno, i amb DeepSeek més. ¿Vale? I en Rafael Jesús diu, en Tomàs i en Raül comentaven al darrer episodi que la Xina havia canviat, i jo diria que ha avançat, i us recomano aquest interessant article per si en voleu parlar. No ens dona temps de parlar, però parla de lo que Ford diu de lo que és Xina, i en concret que a nivell de bateries dels cotxes elèctrics porten més de 10 anys d'avantatge. ¿Vale? O sigui que...
10 anys?
Sí, 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 una barbaritat. I, bueno, això és un tema que... A veure, Misha, què vols? O puges o... que està aquí protestant. Ah, perdoneu, En Rafael Jesús es diu el nucli de la Terra no només ha reduït la seva velocitat, sinó que també està canviant de forma. Aquí hauríem de portar a la gent de Coffee Break, Senyal i Ruido, perquè nosaltres no crec que puguem parlar gaire del nucli de la Terra. ¿Vale? I el Rup, estàs per aquí, maco? A veure, un moment, que tinc aquí...
Però el nucli és la part de la Terra que genera el camp magnètic, no? Que és el que fa que tinguem atmosfera al final.
Entre el nucli i la següent capa, em sembla, no? Perquè hi ha una part líquida i una part més sòlida i això és una dinamo, és el camp magnètic de tota la vida. Sí, tens raó, Sinner, que les falques estan pujades de volum. De fet, ho noteu molt més, perdoneu aquest parèntesi, ho noteu molt més la gent que estem aquí en el directe, perquè després el StreamYard fa una mena d'anivellament. Però tens raó, les hauria d'haver baixat. Les he de canviar, ho tinc pendent. A la que tingui un punt, ho faig. Rup, no sé si estàs per aquí i vols parlar-ho. No diu res. Bueno, Rup, Jep, sí, diu que sí. M'encanta. És com si tinguéssim els ullets fent el programa... Bueno, tenim els ullets fent el programa en directe amb nosaltres. Molt el guai. Rup va posar una proposta que jo li vaig dir a Atrocity, perquè nosaltres el programari lliure Audacity li dèiem Atrocity fa molts anys, ¿vale? Ha tret una versió 4 i diu que ja permet l'edició de pistes fent servir tota la capacitat que dona Core Audio, que és el sistema de tractament d'àudio del macOS i que funciona molt bé. No sé si vols comentar alguna cosa, Rubén. Bueno, si tens alguna cosa a dir, o ho escrius o calla para sempre, perquè és la teva oportunitat.
Audacity és un clàssic i crec que ho va adquirir una empresa. Potser per això han pogut dedicar l'esforç de fer la nova versió.
El nostre amic comú, en Pau Puig, Pauet.
El Pauet, ja l'estic parlant amb el Samu.
Jo ara amb el Samu he anat parlant amb el Pau una mica per Telegram. Ell era un... Jo recordo haver-lo vist a Càpside,
a la
nostra antiga feina, editant coses, perquè ell estava més a la part, diguéssim, de responsabilitat de màrqueting i fent proves i tal, i ell editava i feia un munt de coses amb Atrocity, bueno, amb Audacity. Però sempre al Marc... Jo al Marc li tenia molta més mania que jo. Jo havia fet servir Audacity al principi. Sí que és veritat que l'interfície era molt Linux d'abans, ¿vale? Era molt d'open source. O sigui, era molt efectiu, molt portable, però feo.
Espartana, era soviètica i segurament segueix sent soviètica. Però era molt efectiu i, a més, és molt generós que gent de forma altruista publiqui un software tan potent.
Totalment, sí. I que el mantingui el temps, Tela,
Total.
Vale, ara veran les teves propostes, Javi. Primera, parlant de llibres, una sèrie de llibres curts, has dit, no?
Sí, són molt curtets. Segurament la coneixeu tots i totes i jo he arribat a l'últim, però és que m'ha encantat, me'ls he llegit tots seguits. És de l'autora, se'n diu Martha Wells, i porta uns anys, uns poquets, des del 17, publicant una sèrie de llibres que es diuen The Murder Bot Diaries.
Perdona, Martha Wells, W-E-L-L-S, com el Orson Welles.
Com el W, exactament, exacte, així és. I van d'un noi que és extremadament bo a la seva feina, però que l'odia intensament. I això al llarg de sis novel·les curtetes i una novel·la de llargària normal i dos o tres històries curtes. I el bonic d'aquest noi és que en realitat és artificial. És un cíborg, però al revés. O sigui, és un robot amb un trosset de teixit cerebral. Humà.
Ah, que bo. Molt bé donar-li la volta.
És preciós, perquè... realment és el personatge més humà de tots i és molt xulo. Empatitzes completament amb ell i amb la seva capacitat per irritar-se amb tot i al final acceptar que és que no importa que no vulgui fer la seva feina, que és bàsicament protegir la vida dels humans, que realment odia aquesta feina i que consideri que tothom és estúpid. Hi ha un moment que diu, fins i tot el planeta és estúpid. I no importa perquè sap què és, el que ell sap fer, el que fa molt bé i el que és el seu deure fer, cuidar dels humans. Els personatges que no són humans són encantadors. Hi ha una nau espacial gegant, que és un mini-spoiler, però és un carguero espacial gigantesco.
Està bé que facis spoilers perquè a vegades no t'entra el gusanito, no? El cuc, fins que algú dius, hòstia, això m'interessa, no?
És brutal, perquè és una nau espacial amb una intel·ligència artificial que normalment intenta passar, com totes les naus espacials d'aquest univers, una intel·ligència gairebé tonta, i en realitat és un dels computadors més complexes de tota la humanitat i té també unes dinàmiques emocionals amb el Murderbot, que al final és asexual, però sí que va desenvolupant empatia molt, molt xules. I com fa al final de mare també aquesta nau. De veritat que és preciós, que els personatges artificials són els més humans, de tots. I que té una cosa que m'encanta és que té un to positiu. O sigui, passen desgràcies, però no és una desgràcia darrere de l'altra. Acabes amb un somriure sempre.
I té un punt divertit, no?, pel que dius.
Com, brutal. Com... El sentit de l'humor, de fina ironia, és espectacular. I la Marta Güells no és, a veure, no és la Úrsula Caleguín, però escriu molt bé, però molt bé, molt millor del que normalment estic acostumat a llegir. Que a mi m'agrada la lectura molt, però m'agrada per les històries. Mai, gairebé mai ho faig per la literatura. Aquests estan superben.
A mi em passa igual. A vegades hi ha literatura que pots reconèixer que està molt ben escrita, però la història no t'enganxa en absolut.
Exacte.
I aleshores, jo sóc molt radical. Jo quan un llibre no m'enganxa el deixo al minut zero.
Exacte. Jo ara ja sóc igual. Pues...
Sí, en canvi, les històries ben explicades... I que et van girant, i que et van portant, i que et van sorprenent, a mi m'enganxen molt.
Això, pues, aquest, de veritat, que m'ha encantat. I estic desitjant que surti per veure-la, perquè sembla que han fet una sèrie de televisió, crec que a Apple TV.
Has dit una cosa que és molt... que és així, eh? Els humans som tan humancèntrics que quan a ciència-ficció hem explicat intel·ligència artificial, la intel·ligència artificial era el més estúpid que et pots imaginar. Quan projectat en el temps, no? Projectat amb el que serà la intel·ligència artificial d'aquí pues un temps molt més avançat, probablement els estúpids serem nosaltres o continuarem sent nosaltres. No? I és veritat que costa molt trobar una intel·ligència artificial que no sigui gilipolles en les pel·lícules de ciència-ficció.
O que no sigui un psicòpata, o que no sigui el terror que, oh, mira, com és un ser artificial, no tiene corazón. Si som els humans els que no tenim cor a vegades.
Yeah. Hem projectat amb intel·ligència artificial, ordinador, recordeu, des de 2001, hem projectat a fora una característica que és tremendament humana o exclusivament Exacte. Humana, perquè jo no l'he vist amb altres animals, que és la crueltat.
Exacte. L'únic que així... Ara ja és més comú, però l'únic que s'escapava d'això, al final, era l'Isaac Asimov. La resta de la gent feien humans dolents quan creaven intel·ligències artificials. I potser no ha de ser... No té per què ser així. Sí. Bueno, aquesta sèrie de llibres, de veritat, que ha sigut brutal. Molt xula, molt xula, molt xula.
Vale. I l'altra és... L'altra, avanço ràpid perquè ens hem menjat el quart d'hora, és una sèrie que es diu The Fall of the House of Usher, que no sé per què a mi em sonava el nom, La caiguda de la casa, però no era en Usher, no era un llibre del... no era una novel·la de l'Edgar Allan Poe, eh? Sí?
Sí, sí. Sí, exacte. El que han fet és agafar... És una sèrie de Netflix, d'horror. I és bastant crua, però una crueltat amable, vull dir... O sigui, hi ha moments que diuen «Hola, que duro esto, que grima todo». Però podrien haver-lo portat molt més enllà i llavors a mi no... «Ui, que bonita és, por favor! Si és que és igual que el meu gat!» Està sent radiofònico.
Per això te la volia ensenyar, perquè em recordava molt una vegada que vas posar el teu gatet.
El Freddy, és el Freddy sí. Con la mitad de peso.
Sí, sí. És molt petita, les gates són petites. Bueno, perdona, parlàvem de...
Del Usher. Sí. Pues està a Netflix. Si fos més crua del que és, a mi no m'hauria entrat perquè m'hauria puesto de mal d'esto, però és un horror que han agafat contes del Pou i l'essència i l'han traslladat a Estats Units actuals a posant com a protagonista una família hiperrica que, bueno, que ja ho veureu. Llavors, els contes clàssics del Péndulo, el Amontillado, aquests contes, a la caiguda de la casa dels Ushers, aquests contes els integren però en una versió moderna, en un entorn actual. Si t'has llegit els contes, és superxulo. O si has vist les pel·lis de la Hammer, és que va ser la meva primera aproximació al Poe. Pues és superxulo perquè veus com ho han transformar...
Com ho han reinterpretat per actualitzar-lo i posar-ho avui en dia, no?
Això. Sí, sí. Però si no, és xulo igual. I simplement no agafeu carinyo a ningú.
Sí, perquè jo he vist un teaser, un tràiler petit, i cada un és peor que l'altre. O sigui, cada personatge és pitjor que l'altre.
És brutal. I al final hi ha una cosa molt intel·ligent que és que vale, potser el final és una mica moralina i potser baixar un peldany al tonet hauria estat bé. Però de totes maneres està molt bé perquè és una forma de presentar com aquest consumisme, aquest individualisme, aquesta avarícia, la codícia, ens està transformant, ens transforma en monstres. I és, a mi m'ha agradat molt. I a la Glòria també, eh? O sigui, que teniu ja dos data points de que la sèrie està xula i és curta.
Bueno, perquè no es refi gaire de tu, tenim la Glòria que sempre és molt assenyada.
Claro, tiene criterio.
Molt bé, Javi. Escolta, m'hem de tancar aquí, tu has de marxar. Home, han durat... Jo pensava que no estaríem ni una hora i portem una hora i dos quarts.
Pues acuérdate de cuando tengas que contratar becario en el Museu, acuérdate de mí, porque es que me van a echar.
Sí, sí. Una, gràcies per venir. A més, avui, gràcies per partida doble, per tenir-te i per tenir-te en exclusiva, perquè ens han fallat a l'equip habitual.
Una abraçada molt gran també al Marc, que se recuperi ràpid, que pugui tornar a ser Marc ràpidament, amb la veu.
I res, els altres ens escoltem o ens veiem la setmana vinent. Una abraçada a tots.
Gràcies, bonics. Boniques.
Ciao.